Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ahir va tenir lloc el darrer ple ordinari de la legislatura abans de les eleccions municipals el 22 de maig. Tal com va dir l'alcalde just abans d'acabar, els polítics ja han fet la feina i és ara el torn dels ciutadans que hauran de pronunciar-se a les urnes. Més de 26.000 ripolletens podran exercir el seu dret a vot a les municipals, on 8 formacions polítiques concorreran a les eleccions. Com a novetats, MSR i Plataforma per Catalunya. Aquests dos, juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, són els que tenen la tasca més feixuga, donat que no han tingut representació municipal els darrers 4 anys i han de convèncer en uns pocs dies els ciutadans que són la força més adequada per governar. Com dèiem, qui té ara la paraula és la ciutadania, que també ha de fer els seus deures, informant-se bé de les diferents opcions per tal d'anar a votar amb criteri i responsabilitat. Nosaltres, des d'aquesta casa, farem tot el que puguem per a facilitar aquesta informació. I fet aquest apunt, passem ara a conèixer quines han estat les notícies més destacades de la setmana. Titulars. Aquesta setmana s'han celebrat dues sessions plenàries, d'una banda la del sorteig dels membres de les taules electorals i d'altra la sessió ordinària del mes d'abril. Les formacions polítiques locals continuen presentant les seves candidatures i programes de cara a les eleccions municipals. En donarem tots els detalls. El Patronat de Cultura ja ha presentat la programació de la Festa Major 2011. Com a novetats, més participació d'entitats locals i l'actuació de los delincuentes. Aquesta setmana han començat les inscripcions pel casal d'estiu organitzat des de la taula del Pacte Local de Lleure de Ripollet. Parlarem d'aquest tema amb la responsable de l'Esplai, la Gresca. També ens acompanyarà a l'estudi la presidenta de l'Associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica per parlar de les activitats que han organitzat per aquest mes de maig. La previsió del temps i l'avanç esportiu de la mà de Ramon Argenter tancaran l'info d'avui divendres 29 d'abril. Comencem.
El 91.3 Info.
Com dèiem, ahir dijous va tenir lloc la darrera sessió plenària de la present legislatura abans de les eleccions municipals del 22 de maig. Aquest ple va comptar amb 6 punts a l'ordre del dia. El primer acord a debatre va ser un expedient de modificació de crèdits per més de 660.000 euros. Tal com va explicar la regidora d'Hisenda, l'expedient incorpora una subvenció de la Diputació de Barcelona de 350.000 euros que es destinaran a la construcció d'una rotonda a la carretera de Mar Rampinyó i a l'ampliació del projecte de carril bici. També s'inclouen 2 expedients dels patronats d'esports i de cultura. Aquest punt va ser aprovat amb els vots a favor dels membres de l'equip de govern, PSC i CiU, i l'abstenció dels 2 grups de l'oposició, PP i COP Compromís per Ripollet. Des del Partit Popular, Víctor Dieguez va tornar a pregar que els expedients es puguin votar per separat i va lamentar la política del govern en aquest sentit. L'escoltem.
Lamentar que esta haya sido la actuación del gobierno en el terreno económico, lamentar que nos enfrentemos una vez más a estos puntos, incluso en el último pleno, y precisamente porque el Partido Popular, como viene siendo habitual, hasta el último pleno, insisto, no podemos especificar con nuestro voto en qué puntos podemos estar de acuerdo, el voto del Partido Popular será la abstención.
El següent punt va ser l'aprovació definitiva de la modificació de la trama urbana consolidada al sector al Martinet, per tal que ara sigui tramitada per la Generalitat amb l'objectiu d'incloure una pastilla de terreny comercial ubicada davant la masia de Can Mas. Ho explicava el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos.
En el ple del 27 de gener del 2011 ja vam adoptar l'acord de sotmetre a informació pública aquesta modificació. No hi ha hagut esmenes i, per tant, el que proposem al ple municipal és l'adopció del segon acord. Es tracta senzillament d'aprovar definitivament la proposta de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada en l'àmbit del sector del Martinet.
El Partit Popular va votar a favor d'aquest punt, mentre que el vot del COP va ser contrari. Així ho explicava el seu regidor Jacint Padró.
El nostre vot finalment serà en contra, tenint en compte una mica tota la història que se'n deriva doncs, de la transformació d'una zona verda doncs, en zona industrial, que ens estem referint al sector Martinet. Una forta crítica cap a l'Incasòl, que no ha volgut o no s'ha pogut resoldre els seus límits de totes les seves finques al costat doncs, de les cases afectades que tenim abans de la comissaria de Mossos d'Esquadra.
El punt número 4 va consistir en la recepció de l'obra de la nau industrial del Servei de Neteja Viària i recollida d'escombraries un cop finalitzada per tal de ser legalitzada. Tot i tractar-se d'un punt de tràmit, el Partit Popular s'hi va abstenir al·legant aspectes del contracte i del servei que no els agraden, especialment que la nau hi hagi espais que, segons el consistori, es dedicaran a d'altres coses. Sentim el seu portaveu, Víctor Dieguez.
I l'únic que nosaltres li subratllem és que, precisament, com vostè ha indicat molt bé, com que es tracta de terrenys i diner públic, el que nosaltres considerem és, primer, des del nostre punt de vista, barrejar un servei com aquest amb d'altres coses, en principi no sona bé, i en segon lloc, quan es fan servir diners públics, cal tenir molt clar quina és la seva utilitat, cosa que justament amb aquesta nau no està clar.
Des del cop el vot va ser contrari, al·legant que estan en contra de la privatització de serveis públics. Per últim, a l'apartat de mocions en va debatre una presentada pel Partit Popular en relació a la Festa Jove de la Llibrelleta. El seu portaveu, Víctor Dieguez, va defensar, per tal de preservar el teixit associatiu del poble, que aquesta festa s'havia de deixar de fer i dedicar els diners a les entitats locals. Des de Convergència i Unió, Xavier Peñarando va votar en contra i va assegurar que l'exposició dels fets no era correcta, donat que la Llibrelleta es troba dins la Festa Major, mentre que el Partit Popular havia exposat que no se celebrava cap data especial. Des del cop, Maria Ruiz, que s'hi va abstenir, va titllar d'oportunista aquesta moció. El punt el va tancar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, qui va encoratjar el portaveu popular que presentés aquest tipus de propostes en el si de la Comissió de la Festa Major i no al ple municipal.
Jo el convido a que aquest debat el porti al si de la Comissió de la Festa Major. I tot això que diu aquí el porti allà i exactament el mateix que ha dit aquí ho expliqui allà i els hi diu als membres de la Comissió de la Festa Major. Jo crec que començarem bé si ho fem d'aquesta manera i no portar aquí al ple, en el darrer ple del mandat, aquesta proposta que no té cap sentit i, a més, és més, encara que s'aprovés, no sortiria a efecte perquè no serviria absolutament de res.
Durant el torn de pregs i preguntes, el regidor del COP, José Luis Muñoz, va dedicar unes paraules a tots els presents i ciutadans, donat que no repetiran el càrrec la propera legislatura. Muñoz també va encoratjar els veïns a assistir a la manifestació convocada per demà des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública. Escoltem les seves paraules d'agraïment.
Agraeixo als col·legues regidors i regidores el fet de compartir amb ells l'experiència de la participació política des de l'administració municipal. Agraeixo també als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de Ripollet la seva dedicació i servei a la comunitat de Ripollet i agraeixo a les entitats, associacions i organitzacions i especialment als veïns i les veïnes de Ripollet la confiança que m'han fet per tal que al llarg d'aquests 7 anys ocupés el càrrec del regidor del seu Ajuntament i per l'oportunitat d'aprenentatge que m'han regalat.
Com és habitual, la sessió plenària es va tancar amb les paraules de l'alcalde, qui va agrair a tots els regidors la feina feta en aquests 4 anys i la seva voluntat de treballar pel poble, tot i les seves legítimes diferències.
Jo crec que, com s'ha dit aquí, al marge de les legítimes diferències que tenim com a grups polítics, jo crec que hi ha una cosa que ens uneix i és una cosa molt important, que és servir amb honestedat, amb dedicació, a millorar el nostre poble. Jo crec que això ens uneix a tots i jo crec que per això estem aquí. Jo, torno a repetir, convido a tothom a els que continuïn en el proper mandat a que tinguin aquest esperit que jo crec que en aquest mandat en general hem tingut.
Com ja els hem explicat, aquesta ha estat la darrera sessió plenària de caràcter ordinari que tindrà lloc abans de les eleccions del proper 22 de maig. I parlant d'eleccions, finalment 8 formacions polítiques concorreran a Ripollet a les properes municipals del 22 de maig. Així es va publicar el passat 20 d'abril el butlletí oficial de la província de Barcelona. Entre aquests 8 partits hi ha 2 novetats. Plataforma per Catalunya, Manuel Agudo com a cap de llista, i Moviment Social Republicà, que encapçala Ramon Corpas. Pel que fa als 6 restants, Juan Parralejo al PSC, Xavier Peñarando a Convergència i Unió i Lourdes Serra, Esquerra Republicana de Catalunya, repeteixen com a cap de llista. Per la seva part, el compromís per Ripollet amb Eduardo Jiménez, el Partit Popular amb Víctor Dieguez, Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa amb Valentí Nieto canvien els seus alcaldables. La campanya electoral s'iniciarà de forma oficial el proper 6 de maig i s'allargarà fins al dia 20. I parlem ara d'un altre ple. El passat dimarts 26 d'abril es va celebrar el ple extraordinari convocat per tal d'efectuar el sorteig dels membres que han d'integrar les taules electorals per a les properes eleccions municipals del dia 22 de maig. El sorteig es va tornar a efectuar mitjançant un programa informàtic de l'Institut Nacional d'Estadística. Entre tots els electors de Ripollet es van triar els 114 titulars i 342 suplents que integraran les taules. El procés electoral va iniciar-se el passat 29 de març amb la convocatòria d'eleccions realitzada pel govern i publicada en el Boletín Oficial de l'Estado. A continuació van romandre exposades les llistes del cens electoral per permetre comprovar les dades. En aquesta convocatòria podran votar un total de 26.216 persones. Durant aquesta setmana s'ha notificat aquest nomenament als escollits que, en cas de no poder fer aquesta funció el dia de les eleccions, podran presentar una excusa a la Junta Electoral de Zona fins al 7 de maig. Juntament amb la notificació del nomenament, s'emplaça els membres del dia 22 de maig a les 8 del matí i se'ls adjunta les instruccions per a realitzar la seva tasca el millor possible el dia de les eleccions. Quan el vot per correu, recordar que cal presentar-lo a l'oficina de correus fins al dia 12 de maig. 52 treballadors de l'Ajuntament, entre representants de l'Administració, Brigada Municipal i Policia Local, vetllaran pel bon funcionament de la jornada electoral. Aquest personal estarà distribuït en 8 col·legis i 41 meses. Durant el dia de la celebració dels comicis es faran sondejos del nombre de vots a les 2 i a les 6 de la tarda. Tota la informació serà consultable en temps real a través de la web municipal ripollet.cat. L'equip de govern de l'Ajuntament de Ripollet, format per PSC i CiU, va contestar a través d'una nota de premsa les declaracions efectuades pel Partit Popular sobre el projecte de construcció d'un nou edifici per a l'Ajuntament. Els populars es lamentaven que els diners destinats a aquest projecte estiguessin aturats i no s'invertissin en altres aspectes. La regidora d'Hisenda, Imma Viera, ha afirmat que l'Ajuntament no ha aprovat mai cap projecte i que l'equip de govern ni té intenció ni cap partida per fer front a aquesta construcció. Viera també ha explicat que l'equip de govern porta 3 anys reiterant aquesta afirmació i que si el Partit Popular s'entossudeix a insistir a aquest assumpte, des del govern es veuran obligats cada vegada a desmentir aquestes afirmacions. L'agrupació local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Ripollet va celebrar ahir durant un sopar uns de militants i simpatitzants per tal de presentar la candidatura de Lourdes Serra i la resta de membres de la llista per a les properes eleccions del 22 de maig. L'acte va comptar amb la presència del portaveu del Congrés dels Diputats, Joan Ridao, que va fer una valoració dels primers mesos del govern de Convergència i Unió. Ridao va fer una dura crítica en l'àmbit econòmic, sobretot pel que fa a les retallades en àmbits com la sanitat. L'escoltem.
No hi ha pitjor retallada que la que no es planifica. El problema que té Catalunya amb les seves finances és un problema greu, seriós, no? Però provocat per tres coses, bàsicament, no? La primera és perquè amb la crisi econòmica han baixat molt els ingressos de totes les administracions. La segona és l'incompliment de les obligacions financeres per part de l'Estat, per exemple, el Fons de Competitivitat. I una tercera molt important, que és un saldo fiscal negatiu.
I tornem a parlar del Partit Popular, que ha proposat recolzar la recerca i formació per a l'ocupació de manera rellevant per a les dones majors de 35 anys, especialment les que tenen càrregues familiars no compartides. Així ho va comunicar la formació en roda de premsa que es va dur a terme el passat 20 d'abril, on va fer un repàs a les seves polítiques en matèria d'igualtat. Pel que fa a la seguretat i prevenció de la violència de gènere, el Partit Popular vol augmentar el número de dones a la policia local per tal que n'hi hagi una a cada torn del servei. Una altra de les propostes és millorar l'ajuda social per a aquest col·lectiu, així com posar en marxa campanyes de sensibilització a les escoles i instituts de Ripollet. Per últim, van destacar que el compromís dels populars pel que fa a igualtat afecta també la seva candidatura, ja que existeix una paritat del 50% en els 8 primers llocs de la llista. La coalició d'Iniciativa per Catalunya Verds EUiA, amb Valentí Nieto al capdavant, ja ha fet pública la seva proposta electoral per a les properes eleccions municipals del 22 de maig. D'aquestes en destaquen els plans d'inclusió social o vetllar pel compliment de la llei de la dependència. En polítiques d'igualtat se centren en la lluita contra la violència de gènere. Un altre dels punts més rellevants és aconseguir que la construcció de l'Hospital Ernest Lluch sigui una realitat i realitzar un pacte contra el racisme i la xenofòbia. Aquesta setmana han començat les obres de reparació del pont de la Ferreria que uneix l'autopista C58 amb els municipis de Ripollet, Montcada, Reixac i Cerdanyola. La durada aproximada de les obres serà d'un mes. Per tal de minimitzar l'impacte de les obres en el trànsit rodat, aquestes es realitzen entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Aquestes obres de reparació consistiran en l'asfaltat del pont, la substitució de les biondes actuals per unes que compleixin la normativa vigent, la reparació de la barana i la realització d'una desbrossada general dels vorals. Finalment, també se substituirà la senyalització del pont. Aquestes obres han estat dedicades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental a l'empresa Tecnofirmes per un import de 300.000 euros. La plataforma en defensa de la sanitat pública i de qualitat ha convocat per demà dissabte 30 d'abril una nova mobilització per a reivindicar la construcció de l'Hospital Ernest Lluch i per a mostrar el seu desacord respecte a les retallades que la Generalitat està duent a terme en l'àmbit sanitari. Aquesta sortirà alhora des de la plaça del Mercat de Ripollet i la plaça de l'Ajuntament de Cerdanyola a les 11 del matí per trobar-se finalment a la carretera de Barcelona i arribar als anomenats terrenys Redossa. El membre de la plataforma, Carles Escolà, explicava els motius d'aquesta nova manifestació, la qual s'ha volgut fer en una data força propera a les eleccions municipals.
Principalment des de la plataforma en defensa de la sanitat pública, però que compta amb el suport doncs, a diferents entitats veïnals i polítiques, tant de Ripollet i Cerdanyola com Montcada. Doncs, bueno, en primer lloc, parteix de l'objectiu de la reivindicació de la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. És un tema prou conegut, l'engany, les mentides que hem estat patint doncs, en els darrers anys.
A més, aquesta mobilització s'acompanya d'un manifest, el qual, segons Escolà, no ha rebut el suport de tots els grups polítics dels municipis afectats.
Aquesta manifestació doncs, té al darrere doncs, un manifest amb el que són doncs, les reivindicacions i d'aquesta mobilització, un manifest que, en el cas de les organitzacions polítiques, doncs, en Ripollet, Iniciativa i Partit Socialista no en vol subscriure i, en el cas de Cerdanyola, doncs, Iniciativa. Per bueno, motius diferents que, en tot cas, ells haurien d'explicar.
Des de la plataforma es pretén, sobretot, posar en primer pla del debat polític de cara a les properes eleccions la construcció d'aquest equipament sanitari, així com la reivindicació dels drets per una sanitat pública i de qualitat.
Esteu escoltant Info.
El proper 12 de maig es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica. És per aquest motiu que l'associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica ha organitzat un seguit de conferències que es duran a terme durant el mes de maig. La intel·ligència emocional és el leitmotiv del cicle d'enguany a càrrec de la psicòloga Susi Grau, qui ens acompanya als nostres estudis juntament amb la presidenta de l'associació, Isabel Güell. Molt bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs la primera pregunta és, com no, què és la intel·ligència emocional?
Què aquest és? Pas... li passarem a la Susi, que és la psicòloga i la que implantarà els cursos.
Explica'ns, Susi.
Bueno, la intel·ligència emocional és la capacitat de gestionar les emocions. És a dir, que les emocions ens afecten, ens frapen, ens fan sentir bé i moltes vegades no sabem què fer amb totes aquestes sensacions i sentiments. La intel·ligència emocional permet que una persona aprengui, i aquest és un element importantíssim, que es pot aprendre a gestionar aquestes emocions. És a dir, que nosaltres decidim com ens afecta, quan ens afecta i quant ens afecta. I tenim recursos que ens poden permetre fer aquesta gestió. I per això es pot aprendre, perquè són coses que entren dins de les capacitats intel·lectuals i emocionals, però que moltes vegades les persones ho ignoren. No tenen ni idea, no tenen la informació. I si aquesta informació es pot aprendre... després, encara que sí, és veritat que amb un esforç, a més hi ha una dita que diu el que algo quiere, algo le cuesta, i és ben cert, sí que es pot aconseguir si la persona està disposada a fer el que ha de fer, que és abandonar les idees que tenia abans respecte d'aquestes emocions i com es manega, i està disposada a acceptar unes altres idees que li poden resultar molt més útils i, a més, aprendre unes tècniques que són mentals, vol dir que només pot entrar la persona dins de si mateixa.
Mm-hmm. Isabel, per què heu escollit aquest tema?
Doncs perquè tot es rigeix per la ment, inclús els dolors, inclús els... el leitmotiv de poder estar millor o no estar tan bé també repercuteix en la manera de pensar, de veure les coses. Llavors, vaig conèixer la Susi en la biblioteca de Ripollet, en el curs de taller d'escriptura creativa.
Sí, perquè hem de recordar que la Susi és escriptora, a part de psicòloga,
és escriptora...
que imparteix els cursos a la biblioteca.
Exacte.
I que fruit d'això, a més, ha sortit un llibre. Vull dir,
exacte.
Tot ho tenim en ment.
Exacte. Vull dir que, llavors, doncs, clar, parlant amb ella, li vam dir, escolta, aquest any, en compte de fer diferents persones que vinguin, doncs anem a fer com una espècie de taller, centrat en la intel·ligència emocional i en diferents coses, com el pensament positiu, la droga de la felicitat, que són les endorfines, els passos petits per distàncies grans, i l'amor és l'únic més fort que la tentació.
Parlarem ara de cadascuna d'aquestes xerrades. La meva pregunta era, fins a quin punt és important el component psicològic en aquesta malaltia?
És importantíssim. És molt, molt important, perquè quan un es nega, sobretot, a acceptar aquesta malaltia o qualsevol altra, doncs poder necessita l'ajuda de complements psicològics. I no sempre ho té d'anar al psicòleg o al psiquiatre, no. Hi ha persones com la Susi, que són psicòlegs, que són conferenciants, que són persones que coneixen molt bé a les persones. I llavors, doncs, mitjançant els tallers que imparteixen, tu pots aprendre a recol·locar els pensaments. I això és el que intentem a l'associació. A l'associació volem que la gent estigui bé dins de l'enfermetat, però que estigui bé. I creiem que amb aquests tallers que anem a implantar aquest mes, que després volem continuar-los i aprofundir, vull dir que no volem deixar-ho amb aquest mes de maig, doncs creiem que podem sortir-nos molt bé de situacions que potser ara les veiem, no diria negres, grises. I després, doncs, les pots veure de color rosa, quasi bé.
Cal veure el got mig ple, no? Que és el que parlem sempre.
Exactament.
Hem de dir que el primer taller, precisament, parla d'això, el dimarts, dia 3, sobre el pensament positiu. Susi, quins són els temes que tractareu?
En aquesta conferència el que jo vull explicar és què és el procés de pensament i per què hi ha una diferència entre pensament positiu i negatiu. A mi m'agrada més, en comptes de positiu i negatiu, limitador o potenciador, però es coneix molt més pensament positiu, no? El pensament positiu és aquella manera d'encaixar allò que ens està passant de tal forma que en traiem un profit, que ens posicioni en un lloc on nosaltres tenim poder d'elecció. Si deixem que les coses ens superin, nosaltres som més petits que el problema. Si nosaltres som capaços de posar-nos en un altre punt de vista on som més grans que el problema, podem manegar el problema i resoldre'l. En essència és això. Evidentment, a la conferència, que dura pues, un bon rato, tindré temps d'explicar pues, moltes coses, molts detalls, molts exemples, però l'essència és aquesta.
Mm-hmm. Fins i tot es parla que el pensament positiu pot evitar moltes malalties psicosomàtiques. És cert.
Home, a veure, la psicosomàtica vol dir que tot el que és l'aspecte mental incideix en el cos, de tal manera que també el cos incideix en l'aspecte mental. Si amb un l'atropellen i tot li fa molt mal, emocionalment se sent malament. I al revés també passa el mateix. Si jo estic malament perquè potser veig les coses des d'una perspectiva on jo sóc la formiga i tot el més em pot trepitjar, em trobo molt pitjor. El qual no vol dir que la malaltia existeix, la malaltia fa el seu camí, però l'actitud que tenim davant de la malaltia marca una diferència entre poder aprendre a conviure amb la malaltia i no perdre la teva llibertat, certes limitacions però no la teva llibertat, o bé deixar-te superar per la malaltia i per tant sentir-te una víctima.
El 17 de maig parlareu de... No, ens hem saltat una. La droga de la felicitat, que és el títol de la següent xerrada. Què vol dir la droga de la felicitat?
Nosaltres som un organisme que molts processos tenen lloc a nivell bioquímic, és a dir, amb substàncies químiques. Les endorfines són unes enzimes que segreguem nosaltres mateixos, que són les responsables, a més d'altres, però aquestes són com si diguéssim les més protagonistes, de... poder arribar a sentir-nos bé. És a dir, nosaltres ens sentim bé no perquè ens sentim bé o ens estimen, estem enamorats o tenim feina o... Això ens fa sentir bé, però com podem sentir realment bé? És a dir, si jo ara poso els dits amb un endoll, em passarà la corrent. Això és una sensació física, no? Llavors, aquesta sensació de benestar, que també és física, com la sentim? Com podem arribar a sentir-la? Perquè hi ha uns processos bioquímics que estan funcionant permanentment. Les endorfines són aquestes substàncies que permeten que siguem conscients de com ens sentim. Uh-huh. I, a més, la gràcia que tenen les endorfines és que nosaltres podem provocar, segregar més endorfines.
Aquí està el secret,
no? Eco, aquí està el secret. Aquí està el secret. Bueno, però el desvetllaré, però.
Ah, vale.
El desvetllaré el dia de la conferència, el desvetllaré. Sí.
Perdona, digue'm. Aquesta conferència l'hem escollit precisament el 12 de maig, que és el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica. I està pensada precisament aquest dia, posar aquesta, perquè és, el, és un dels dies més importants per nosaltres. També.
I hem de desvetllar.
Sí.
El 17 de maig parlareu de petites passes per aconseguir grans distàncies.
Sí.
Sembla força interessant aquesta xerrada també, no? Aquí també desvetllaràs coses.
També, veig. També. Sí, també.
Ai, quin és, quin és el tema que tractareu aquí?
Qualsevol persona sana, si vol assolir alguna cosa, ha de tenir una mena de plan, no? Ha de dir, bueno, pues aviam, si vull anar-me'n de vacances l'any que ve, doncs haig de decidir el destí, després haig d'aconseguir els diners, després haig de reservar el vol, l'hotel, fer la maleta, comprar les coses, no? És una estratègia de preparació. Si ens trobem amb persones que tenen una malaltia que limiten d'una forma real la capacitat de llibertat de la persona física, per exemple, llavors moltes coses que per les persones que no estan malaltes són pues, naturals, no costa res anar a comprar, pues, agafes el carro, després arrossegues 15 quilos o 20, no passa res. O una persona, això no, és un repte molt gran, i són reptes tan senzills que la persona acaba sentint-se molt inútil, molt incapaç, i això evidentment afecta molt a l'actitud que té davant de la vida. Si aquesta persona aprèn a enfocar aquestes limitacions de tal manera que pot fer-les miques a trossets i que cada trosset sí que pot arribar a fer-ho, finalment aquesta persona pot aconseguir tot el que vol, l'únic que amb una lentitud i potser amb unes estratègies diferents de les persones que no estan malaltes, però ho pot aconseguir igual. Quan una persona es planteja alguna cosa, per senzilla que sigui, i ho fa, i és capaç de fer-ho, i per tant se sent contenta, això fa que generi més endorfines, que l'actitud sigui millor, que el pensament sigui més positiu, perquè tot això són circuits que es van creant i s'autoalimenten a si mateixos. Si jo no puc fer això, allò tampoc, al final em sento que no serveixo per res. Però si malgrat les meves limitacions jo puc assolir aquest petit, aquesta petita fita, i després una altra petita fita, i després una altra i una altra, miro enrere i dic, ah, però si ja ho he fet, si ja ho he aconseguit. I això on repercuteix també a l'autoestima. Llavors la persona confia en si mateixa i s'atreveix. A miques, però s'atreveix. Perquè la valentia per atrevir-te i dir, encara que jo estigui així, jo això ho puc fer, és una actitud molt important per aprendre a conviure precisament amb la malaltia i que la malaltia no ens domini. Ens pot doldre, però no dominar-nos.
I en tot aquest procés imagino que és molt important l'autoestima, i és per això que la darrera xerrada l'heu dedicat a l'amor, però a l'amor cap a nosaltres mateixos,
això
no?
Mateix. I l'he titulat amb una frase que no me'n recordo qui la va fer, que diu que el amor es lo único más fuerte que la tentación. En aquest sentit, la tentació no és una tentació de caràcter religioso, sinó la tentació de negar-nos a nosaltres mateixos, de no permetre'ns ser la persona que som, de jugar a jocs amb nosaltres mateixos, de culpa, d'angoixa, de por. Llavors, quan aprenem a estimar-nos lo suficient, la tentació de negar-nos continua sent, però llavors nosaltres som més forts que aquesta tendència a fastiguejar-nos o a fer-nos difícils la vida, i llavors, com que som més forts, ja no caiem amb aquesta trampa, amb aquest parany, i la nostra vida es converteix en un camí ple de les coses que hi ha en el camí de les vides, però que nosaltres sabem que portem unes bones botes i que podem trepitjar, si és necessari, vidres trencats.
Isabel, parlem d'una malaltia essencialment de dona?
Sí i no, perquè cada vegada n'hi ha més homes, també, eh? El que passa que en els homes encara els hi costa molt més que les dones. I també a l'hora de diagnosticar, diagnostiquen molt més aviat a la dona, perquè, bueno, la dona, clar, ja els dolors i això els porten ja des de jovenetes, diguem, no? I llavors, doncs, clar, és més fàcil diagnosticar. Als homes els hi costa més, però cada vegada hi ha més homes que se'ls hi ha diagnosticat, molt més.
Parla'ns una mica d'aquesta malaltia.
La fibromiàlgia i la fatiga crònica. Bé, La fibromiàlgia és... depèn dels graus. No podem parlar de... és una enfermedad que fa això, això... no, perquè depèn dels graus, igual que la fatiga crònica. La fatiga crònica, n'hi ha graus que no tenen possibilitat quasi bé d'aixecar-se, de moure's, i la fibromialgia igual. En canvi, n'hi ha graus en el qual tu pots anar fent, com ha dit la Susi, una vida a poc, lentament, anar aconseguint fites, anar, i tot això... treballant el que es diu la ment, també. I llavors, entre l'ajuda que puguis tindre a casa, els metges, el psicòleg, i tot això, si fas aquestes teràpies, doncs et dones compte que pots anar millorant.
De tota manera, enguany parlem d'unes xerrades que poden estendre's l'interès a tota la població.
A tothom. És a portes obertes. És a portes obertes. No estem centrades en el que és persones que estiguin afectades o familiars de fibromialgia i fatiga crònica, no. És a tothom. Vull dir, tothom de Ripollet que es vegi que li agradi els temes aquests i que cregui que són interessants i això, poden vindre. Estem en el Centre Cultural a les 6 de la tarda aquests dies, el 3 de maig, el 12, el 17 i el 24. Vull dir que a les 6 de la tarda les portes estan obertes perquè, i com heu pogut sentir, hem escollit una bona persona perquè ens pugui explicar i ens pugui ensenyar i ens pugui, doncs no sé, reconduir a vegades en moments complicats.
Uns temes que, com tu deies, no voleu deixar en el calaix, sinó que voleu... no. Sí. Continuar sí. treballant
sí,
en ells,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Ho hem parlat amb la Susi i vam quedar amb així. Perquè, clar, això són pinzellades, són conferències, però d'una hora, després n'hi haurà un petit col·loqui, però tampoc ens podem allargar, En canvi, si nosaltres anem fent com petites... fem tallers on anem a aprofundir avui amb això, el proper dia aprofundirem en una altra cosa, doncs clar, les persones, al millor duraran 3 mesos els tallers, doncs les persones que vinguin sí que hi ha allí, poden, aquí és la pinzellada perquè sàpigues què pots guanyar amb això, perdre mai, sempre guanyar, i és per això que ho fem.
Doncs ja ho saben, a partir del 3 de maig, aquestes 4 xerrades al voltant de la intel·ligència emocional que són obertes a tota la població, al Centre Cultural a les 6 de la tarda. Només agrair-vos a la Susi Grau, com dèiem, la psicòloga i escriptora, que la podem trobar també a la biblioteca, i també a la presidenta, com no, de l'Associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica, Isabel Güell, per haver-nos acompanyat avui.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Què tal, com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats a tots. Un dia més, un programa més. Vostès ja el coneixen, és l'Espai Vital.
Bueno, doncs és una malaltia que és adquirida, crònica.
Doncs mira, avui porto un poema de l'Agustí Bartra.
Doncs ja està.
Ja està, ja som aquí.
Quin plat ens faràs avui? Anem corrent cap a Ripollet. Des de Ràdio Sabadell anem corrents cap a Cerdanyola Ràdio. Doncs d'una punta cap a una altra. Anem a Barberà. Anem cap a Montcada Ràdio.
Bé, jo penso que per entendre la situació que estan patint la Laura i en Pau és necessari conèixer el que és l'escola inclusiva.
Espai Vital, un lloc per les persones.
És cert que n'hi ha molt encara per fer i molt per lluitar.
Dimecres a les 5 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia.
Esteu escoltant Info.
Ja s'han donat a conèixer gran part de les activitats que conformaran el programa de la Festa Major 2011 de Ripollet. A la darrera edició es va comptar amb la participació d'11 noves entitats i enguany s'afegeixen 4 més. A més, tornen altres aspectes que ja havien aparegut en darreres edicions, com l'espectacle de dansa i música celta-irlandesa. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va qualificar aquesta nova edició de gratuïta i participativa amb l'objectiu que cada ripolletenc se la pugui fer seva.
Aquest any hem tingut la implicació de les entitats com aquests darrers anys, i d'alguna manera hem incrementat aquesta aportació pel que fa a la nostra Festa Major, i això la fa més participativa perquè hi ha entitats que participen dintre de la programació de la Festa Major, amb la qual cosa doncs, ens omple d'orgull que cada vegada més les entitats del poble doncs, facin seva la Festa Major i puguin col·laborar amb les seves activitats.
El programa va ser presentat el passat dimecres 27 d'abril per l'alcalde, acompanyat pel regidor de Cultura, Ferran Tornella, el de Comunicació i Participació Ciutadana, Alberto Castro, així com la majoria de membres de la Comissió de Festes. Tots els membres van coincidir en el fet que han sabut treure el major profit de la quantitat econòmica destinada a la Festa Major. El pressupost d'enguany aquesta festivitat ascendeix a 175.000 euros aproximadament. Des de la Comissió s'ha destacat la gran implicació que hi ha per part del teixit associatiu del municipi, al qual hi estan molt agraïts. Va ser Ferran Tornella el que va donar a conèixer el nom de les quatre noves entitats.
Tindrem quatre entitats de Ripollet que han volgut fer un pas endavant, un esforç, perquè no és fàcil dir que a l'agost volen fer coses i treballar abans i fins i tot també després de la mateixa Festa Major. Seran Candombe, Ayalejos, Balafón, Apa Sense Fronteres i Ritme al Mollo.
Quant a l'aspecte musical, el concert de dissabte de Festa Major comptarà amb l'actuació de Los Delincuentes, precedit pel grup local que guanya el concurs convocat per escollir taloner. A la mitja part tindrà lloc la novena edició del concurs de llançament de tasses de vàter. També es destaca el Ripollet Rock Festival de divendres i el Confeti amb la col·laboració de Ripollet Ràdio, que tancarà la festa el dilluns 29 d'agost. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell ha programat per aquesta nit al Teatre Auditori el concert de la cantautora Anna Roig, acompanyada pel grup L'Ombra de Tonxian. Després de 3 anys recorrent als escenaris catalans amb versions de grans clàssics de la cançó francesa, Anna Roig ha decidit fer un pas endavant passant a treballar a partir d'un repertori propi. El seu nou treball discogràfic esdevé una proposta innovadora en el panorama musical, combinant amb naturalitat el francès amb el català i amb una posada en escena de caire teatral. El concert començarà a les 10 de la nit al Teatre Auditori i el preu de les entrades és de 15 euros. El passat dimarts es va iniciar el període de preinscripció pels casals d'estiu 2011 organitzats des de la taula pel Pacte Local del Lleure de Ripollet, on hi són representades les escoles, les AMPAs, l'Ajuntament i l'Esplai i la Gresca. Un any més s'oferiran un casal infantil per a nens de 3 a 12 anys i un altre per a joves de 12 a 17, amb dos amb colònies opcionals. Per parlar d'aquesta iniciativa comptem a l'altra banda del telèfon amb Graci Mora, responsable de l'Esplai i la Gresca. Graci, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, parlem del casal infantil. Què és el que oferiu aquest any?
Bueno, aquest any oferim igual que els darrers 3 anys anteriors, la mateixa proposta d'activitats amb les mateixes sortides. I el nou és les escoles, que aquest any es fa a Escursell, Ginesta i Tatxem. Els preus s'han mantingut iguals per un tema de la crisi actual en la que estem vivint i bueno, intentarem pues, portar unes activitats amb qualitat com fins ara hem fet.
A on anireu de colònies amb els petits?
Amb els més petits anem al Pantà de Camarasa, és un terreny d'acampada de les cases de colònies de l'Associació Catalana d'Esplai. I bueno, portarem de l'última setmana de juliol i amb els més joves marxem 3 dies abans també allà a un terreny d'acampada a Camarasa.
Hem de dir que oferiu força flexibilitat, no? Com sempre, quan a horaris i setmanes que les famílies poden inscriure els seus fills.
Sí, com sempre fem per setmanes, amb la possibilitat de poder apuntar 5 setmanes senceres o cada setmana allò que millor li interessi. Es pot inscriure de 9 a 1 una setmana i si la següent li va millor de 9 a 4 i mitja, pues igual. És amb la idea de poder donar flexibilitat i treballar més amb la peculiaritat de totes aquelles famílies.
A més, podeu incloure el tema del menjador, no?, dins de l'esplai.
Aquest any toca Ginesta i Escursell amb menjador per un tema econòmic de Xesca de Sants a menjador, però sí que té fins les 2, ja que s'ha valorat que hi ha moltes famílies que aquest recurs està fins les 2 sense fer l'aportació econòmica del menjador ha tingut èxit altres anys i fem fins les 4:30 en menjador a Escursell i Ginesta.
Malgrat la crisi, vosaltres continueu amb aquell lema d'un estiu per tothom, oi?
A part de totes les beques que la pròpia administració via serveis socials té, la Gresca té les seves pròpies beques a través d'un estiu per a tothom que es pot adreçar a la Fundació Catalana d'Esplai o a nosaltres mateixos.
Normalment establiu un centre d'interès per tal de treballar l'educació en el lleure amb els petits i els joves. Què és el que heu escollit enguany?
Aquest any també tenim una proposta educativa que treballa per la igualtat, per la igualtat de sexes, per igualtat d'oportunitats, i és Mirall Mira. També és una proposta que surt des de la nostra Federació Catalana. Portem un any treballant-la i l'adaptarem pels nostres infants al casal d'estiu, el centre d'interès pels més petits i per treballar temes de més reflexió i més dia a dia pels més joves.
I quan i on es poden fer les prescripcions?
Bé, com ja s'han repartit a totes les escoles de Ripollet, el tríptic ho posa. Vam començar aquest dimecres les inscripcions a la Gresca i a partir del 16 al 20 de maig estarem de 5 a 8 al Centre Cultural, i després poden adreçar-se a l'Escola Escursell el dia 9 a les 5, de 5 a 6 i mitja. A l'Escola Tatxer estarem el dia 10, de 5 a 6 i mitja, i a l'Escola Ginesta estarem el dia 11, de 5 a 6 i mitja.
Doncs només ens resta que facis aquella petita reflexió, no?, una mica per aconsellar que els nens es puguin apuntar, que les famílies puguin decidir-se per apuntar els seus fills a aquests casals d'estiu.
Bueno, jo crec que l'experiència dels 17 anys que portem fent esplai des de la Gresca dona una qualitat i una base per poder garantir un espai com són els casals d'estiu, que entenc que la primera cosa és que els pares i mares depositen tota la confiança amb nosaltres. Som gent preparada, formada pel nostre estil de vida, que és d'esplai, i perquè la qualitat i les valoracions que han rebut fins ara han sigut molt positives. Sempre dic que sabem que la situació és complicada, que ens ajustem a preus, però tot i així són pats, però que sempre busquin la via adequada per poder fer que els nens puguin tenir un estiu feliç i ple de qualitat, per això.
Molt bé, gràcies, Mora, responsable d'Esplai La Gresca. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bon cap de setmana.
A vosaltres per trucar-nos. Gràcies a vosaltres.
Adéu. I seguim amb més notícies. Una quarantena de famílies van assistir dimecres a la xerrada sobre l'inici de l'escolarització organitzada per la Regidoria d'Educació en el marc del Pla Educatiu d'Entorn. La conferència va anar a càrrec d'Anna Salvatella, directora i coordinadora de les dues escoles bressol públiques de Ripollet, i de Vanessa Romero, educadora infantil d'aquests equipaments. El centre cultural va ser l'escenari on mares i pares van poder resoldre molts dels dubtes que es plantegen a l'hora d'escolaritzar els més petits. Les dues ponents van tractar diversos temes com les diferents opcions que tenen els pares a l'hora de deixar els seus fills a càrrec d'un tercer. A més, van assessorar sobre els angoixants moments d'escollir una escola bressol o un centre educatiu. Aquesta xerrada forma part d'un cicle de 6 conferències que es desenvoluparan entre març i juny, obertes a tota la població interessada. D'altra banda, recordem que del 3 al 13 de maig hauran de presentar les sol·licituds de plaça per a les dues escoles bressol municipals al CIP Molí d'en Rata. Per a més informació poden consultar l'apartat de preinscripció escolar de la web municipal ripollet.cat. La web de descàrregues de l'emissora municipal ripolletradio.cat ja ha superat els 1.000 programes penjats a la xarxa. Fins al moment s'han incorporat íntegrament al banc de programes de les dues darreres temporades. A més, s'acaben de publicar programes especials com ara els de les eleccions municipals o els Premis Infosport. Pròximament també es podrà baixar de l'edició especial de 25 hores del viatge al Reino del Metal. Des de la seva posada en marxa el 31 de gener de 2011, el servei ja ha registrat prop de 6.000 descàrregues. En aquests dos primers mesos, el rànquing de 5 programes més populars està encapçalat per l'espai Arco de la Macarena amb 1.560 descàrregues. El segueixen el Atardecer Poético, Vivir la Música, Café con Sal i Dolby Sound Project. La programació de l'emissora és seguida cada vegada més per oïdors a través de la xarxa. Tant la programació diària com les reposicions dels caps de setmana es poden escoltar en qualitat MP3 des del reproductor que hi ha a la pàgina web ripolletradio.cat.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. El passat dimarts 26 d'abril va tenir lloc la primera de les dues representacions que els alumnes dels instituts de Ripollet oferiran com a cloenda del taller de teatre que el Patró Municipal de Cultura ha realitzat durant aquest curs escolar. Així, els alumnes de l'Institut Lluís Companys i de l'Institut Can Mas van oferir 3 representacions d'Hospital Tranquil. La propera cita es tindrà lloc el proper 6 de maig, dia que els alumnes de l'Institut Lluís Companys representaran Cluedo, el joc de la sospita. A 3:15 i a 8:15. Les entrades són gratuïtes. Diumenge 1 de maig a les 7, al pavelló Francesc Berneda, el primer equip del Club Bàsquet Ripollet disputarà un importantíssim partit davant la Unió Esportiva Sant Cugat. El resultat pot marcar clarament la difícil temporada per l'equip que lluita per mantenir-se a la categoria de primera catalana. És per això que el Club Bàsquet Ripollet ha demanat el suport de l'afició i de Ripollet per tal que la victòria i els 3 punts es quedin a casa. El club també ha marcat una consigna, anar vestits de blau i fer molt de soroll per tal de transmetre als jugadors l'energia suficient per aconseguir la victòria. Ja ho saben, l'1 de maig a les 7 al Francesc Berneda. L'ONG Mans Unides de Ripollet va celebrar el passat 10 d'abril un dinar solidari al pati de l'escola en Saclavé amb l'objectiu de recaptar fons pels projectes que desenvolupa l'Índia. En total hi van assistir unes 250 persones i van recollir 3.600 euros. Aquests diners se sumaran als que recaptin el proper diumenge 1 de maig al Vall del Casal d'Avis. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat per aquest cap de setmana dues noves jornades de donació de sang. Serà al Centre Cultural dissabte de 5 de la tarda a 8:45 del vespre i diumenge de 9:45 a 14:45. Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Es recomana que les dones donin sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4, sempre respectant entre la donació i donació, que ha de passar un mínim de 2 mesos. La companyia Terra Negra portarà aquest diumenge al Teatre Auditori Capsa de Corcolles un espectacle amb el Kamishibai com a element central, una manera d'explicar històries tradicionals del Japó. Capsa de Corcolles és un conte original representat amb un teatret màgic de paper i amb música en directe. Organitzat pel Patronat Municipal de Cultura, l'espectacle tindrà lloc el diumenge dia 1 al Teatre Auditori a partir de les 6 de la tarda. El preu de les entrades és de 4 euros. Recordem que aquestes i altres notícies les poden consultar de forma detallada a la web municipal ripollet.cat.
Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Esports.
Fem ara un repàs de l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana de la mà de Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Ramon, a futbol, el diumenge es podria decidir la Lliga.
El Tigres, que és el líder, jugarà a les 5 de la tarda al seu camp contra el Ripollet, que és el segon. El partit pot ser decisiu per al Ripollet, si és que perdés, no? Perquè ja li treu 6 punts i podrien ser 9 en cas de perdre. La victòria dels homes de Jordi Muñoz reduiria 3 punts la diferència i el títol encara no estaria decidit, ja que faltarien 4 jornades per acabar la Lliga. De totes maneres, hem de dir que el Ripollet, passi el que passi amb aquestes 4 jornades que resten, màticament ja és l'equip de la primera catalana.
I seguim parlant del futbol i d'un campió. L'escola de futbol va ser Ripollet.
El que ja és campió de Lliga, doncs, del seu grup, és l'escola de futbol base de Ripollet, que aquest dissabte tindria que jugar l'últim partit de la temporada contra l'Esdila. Amb la retirada d'aquest equip, la federació dona el resultat de 3-0 a tots els equips que hagin de jugar contra l'Esdila. Pràcticament es pot dir que la celebració del títol es va aconseguir l'última jornada al guanyar per 2-1 a l'equip de la Planada. Des d'aquí, felicitar, doncs, a l'equip que a la segona temporada de jugar en aquesta categoria ha aconseguit el ser campió i pujar a la segona territorial.
Felicitats, doncs, i acabem parlant tenis taula. El Ripollet renuncia a la divisió d'honor.
Durant 2 caps de setmana s'han disputat el primer a Calella i després a Olot la fase d'ascens a la divisió d'honor amb 8 equips. Els partits van tenir que disputar-se a doble volta. El Ripollet Verdolai es va presentar amb l'equip titular i també amb jugadors d'altres categories inferiors per no quedar entre els 3 primers. Hem de dir que, com que les fases es tenien que disputar per força, el Ripollet no estava obligat a alinear el millor equip. Per això, cada partit jugava un equip diferent. Però tot i amb això, el Ripollet es va classificar i el dimarts ja ha fet la renúncia a la Federació Espanyola. Finalment, la cosa ha quedat així. Primer, CAI Promeses de Saragossa, segon, l'Olot de Girona, tercer, el representant de Barcelona, que és el Ripollet, i amb la renúncia del Ripollet, el beneficiari serà l'equip de Vic.
I acabem coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs avui el plat fort és la Copa d'Europa de futbol, cosa que no fem mai, però que aquesta vegada, com que és dos equips espanyols, tindrem el president de la penya barcelonista, Joan Giménez, per parlar del Barça-Madrid.
Doncs així ho farem a partir de les 7 de la tarda en aquesta casa amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies i bon cap de setmana.
Esperem que no sigui passat per aigua.
Esperem.
El temps.
Doncs això, abans d'acabar, mirem quin temps es espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, i sembla que el cap de setmana sí que estarà passat per aigua amb probabilitat alta de pluja des d'avui fins dilluns. A partir de dimarts el temps començarà a canviar, s'espera sol la resta de la propera setmana. Doncs fins aquí hem arribat a l'info d'avui, divendres 29 d'abril de 2011. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prat, Judit González i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-ho a la web ripolletradio.cat. I acabem amb una miqueta de rumba. Acabem escoltant el tema El Bandolero de los Delincuentes, ja que aquesta setmana hem conegut que serà el grup que actuarà al concert de dissabte de Festa Major. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Viento como algo que viene y yo me voy pa la sierra.
El camino de la gente me arrastran su corriente. Yo me veo a mí diciendo quiero algo diferente y yo me voy tras de ella. Solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar.
Si me pongo ante el espejo, el reflejo me varía. ¿Será que no me hallo y voy buscando una salida? Y yo me voy tras de ella.
Cuando quiero conquistar algo en mi pensamiento, todo se me alborota y si no paro yo reviento. Y yo me voy tras de ella.
Solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar. Solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar.